Radio Astel.
Directe, fabricació pròpia, darrera hora d'aquest dimarts, i si és dimarts, doncs és moment d'obrir el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Última bona tarda de la temporada.
De la temporada, com passa el temps, que de pressa.
Mare meva.
Brutal.
Ai, Déu meu, pues que passi més lent, quan estiguem de vacances.
No? Sí, em temo que passa més de pressa, fins i tot.
Més ràpid, ho diràs. Sí. Escolta, Jonathan, avui ens portes una darrera secció molt especial.
Mm-hmm.
Ui, amb una sorpresa també molt especial.
Molt bé.
Amb una col·laboració molt especial.
Molt bé, sí, sí.
Però abans d'entrar en matèria, ens hem fet ressò d'una informació publicada a la revista científica Nature Astronomy, mm-hmm, i que tu mateix has comentat, diria, l'article que se n'ha tret aquesta peça al 324, sobre el descobriment d'almenys, escolteu bé, un túnel a la Lluna. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, most. Maybe you think that you can hide. A veure, ara parlarem d'animals, que també és el tema del dia, però comenta'ns una mica aquest túnel lunar.
Bé, això és una notícia que és molt, molt bonica des del punt de vista que se sospitava de l'existència de túnels, de galeries subterrànies a la Lluna, des que l'any 2009 una nau japonesa en òrbita va poder fotografiar unes obertures molt grosses que hi ha, com uns forats que hi ha a la superfície de la Lluna, que ja en portem descoberts com 200 d'aquests pous, i el que vam pensar és que en aquell moment és que potser era el col·lapse de galeries que hi podria haver subterrànies creades per l'antic flux de magma, de lava, igual que la Terra. Són el que aquí a la Terra anomenem túnels de lava, que després es perd aquesta lava i deixen aquestes galeries que de vegades tenen quilòmetres a la Terra, poden arribar a ser molt, molt, molt llargues. Doncs l'enfonsament del sostre parcial, del sostre d'algunes d'aquestes galeries, podien haver creat aquests forats a la Lluna. Això és la sospita que teníem. Però què passa? Que des de l'òrbita de la Lluna, amb satèl·lits, és molt complicat poder confirmar realment que existeixen galeries al fons d'aquests forats, simplement perquè no hi ha la perspectiva de visió que permeti veure l'entrada del túnel o com continua aquella galeria, no? Però ara un equip de científics italians, utilitzant dades històriques, que ja havia captat el radar d'un satèl·lit que tenim a la Lluna de la NASA, doncs ha pogut certificar la presència, com a mínim, d'una d'aquestes suposades galeries amb el forat més gros que hi ha a la Lluna. És un forat que està al Mar de la Tranquil·litat, té 100 metres de diàmetre aquest forat, i una profunditat com a mínim de 125 metres, i el que ha pogut veure aquest radar, el radar diríem de costat, en una inclinació molt bona, els senyals de radar han pogut penetrar una mica amb aquest suposat túnel i han pogut veure que sí, que existeix un túnel que podria tenir com a mínim 75 metres de profunditat, segurament en té moltíssim més, només que el senyal de radar només ha pogut penetrar per l'angle 75 metres, i aquesta és la notícia que s'ha publicat. Per tant, si això s'acaba confirmant, que sembla que hi ha dades suficients com per pensar que sí, voldria dir això, que la Lluna i en altres llocs també, en altres forats de la Lluna també, podrien existir galeries, túnels subterranis, a més, amb temperatures constants, que és l'altra part bonica de la cosa, no? Saps que a la Lluna, n'hem parlat molts cops, les temperatures són extremes. Entre el dia, 120 graus positius, i la nit, menys 180 graus. Doncs aquests túnels podrien tenir temperatures constants durant tot el dia de més o menys 17 graus, què et sembla? 17 graus, home, tant de dia com de nit. Per tant, serien interessants també des del punt de vista de possible refugi per les tripulacions, pels astronautes que en el futur puguem enviar a fer missions a la Lluna. No seria un bon lloc per posar-hi refugis, per posar-hi bases, dins de l'interior d'aquestes galeries subterrànies de la Lluna.
Doncs després d'aquest brillant anàlisi que ens ha fet el Jonathan Català, home, és que avui tu ets a dir tot el que no t'hem dit durant tota la temporada, i ara m'hi ajudarà una persona també. Què et sembla?
Molt bé, em sembla fantàstic. Fantàstic.
Avui ens proposes un repàs de tots aquells astronautes que dèiem que van ser pioners a viatjar a l'espai molt abans que ho fes cap home. I a més, avui comptem, com dèiem, amb la col·laboració estel·lar per part de l'autoritat en animals. Com et sents tu amb aquest càrrec? Felins de Radio Estel, que és la Vanessa Carrasquilla.
Què tal? Bona tarda.
Hola, Vanessa.
Que estrany, no? Estar aquí, que sempre us estic gravant i avui m'heu convidat a seure i
super.
Tot.
No, no, i en Joan Anton no deixa el mòbil, però no. Tu t'has fixat o no? Vull dir, ell està parlant amb el o sigui, òbviament, està de cara al micro, un altre mòbil. Ostres, tu,
aquí serà Joan el dia Anton. Dels mòbils, eh? Ara t'estic gravant YouTube.
Però, a veure, que voleu que tregui el meu, també, no? I aquí feu una competició de veure qui grava millor. No, avui parlarem dels animals astronautes i de fet, doncs, la Vanessa, Joan Anton, d'alguna manera també ens ajudarà, no?, a veure...
No, no, ens ajudarà molt, perquè porta una història que jo haig de confessar que no la coneixia. Uh-huh. I me la va explicar la setmana passada i és quan vam decidir de fer aquest programa de final de temporada.
Doncs sí, et sembla... Bueno, com sempre, comencem pel principi, perquè em sembla que es van fer un munt de proves amb animals,
sí.
Molt abans de disposar de la tecnologia necessària, Joan Anton, per enviar ni tan sols un satèl·lit, no?, a l'espai.
Sí, sí, de fet, estem a final de la dècada dels anys 40 i començaments de la dècada dels 50. En aquell moment encara no hi ha coets disponibles ni a la banda nord-americana ni a la banda soviètica per poder enlairar res en òrbita, enviar res a l'espai. El que tenien eren míssils, directament míssils que el que feien eren tirs parabòlics, allò que puja, fa una paràbola molt llarga i torna a caure, i intentar això portar-ho el més elevat possible. Això eren les proves que feien tant els Estats Units com l'antiga URSS. I utilitzaven, ja de seguida, tots dos nacions van començar a utilitzar animalons a dins d'aquests coets perquè, bueno, per començar a experimentar en aquests vols, no? I enviaven doncs, insectes, ratolins, rates, gossos i micos. De seguida es va veure que, bon, per cert, no sobrevivia. Al començament et pots imaginar que no sobrevivien cap d'ells,
sí.
No? Sinó que s'estavellaven directament. Els americans de seguida van començar a mostrar una predilecció pels micos. Els primers micos que enviaven eren...
I per què pels micos?
Ara, perquè, mira...
Ara ens ho expliques, si vols.
Sí, no, no, perquè pensaven que... Bueno, pensaven raonadament, no? Mm. Que eren uns animals que podien aprendre fàcilment i, per tant, se'ls podia fer experiments cognitius a l'espai, perquè, clar... La pregunta era, en situació de gravetat, no és manca de gravetat, però de manca de pes,
sí.
En condicions de l'espai, com funcionarà el nostre cervell? Els astronautes tindran capacitat cognitiva? Podran prendre decisions? Estaran afectats? Clar, això s'havia de provar. I els micos semblava l'opció més pròxima a un humà, no?, per provar-ho. No van començar, però, amb ximpancers. Els americans van començar amb una espècie de micos que es diuen ressos. Van començar amb això. Però els soviètics van mostrar de seguida també predilecció pels gossos, perquè ells pensaven, fixa-t'hi, el raonament aquí era, pensaven que els micos tindrien por a volar i, en canvi, els gossos no arribarien en aquest punt de consciència i perquè seria més senzill treballar amb ells.
Amb els micos.
Amb els micos. Com et deia, les coses van anar molt malament al començament, fins que ja a partir de començaments de la dècada dels 50 ja hi comença a haver proves dels Estats Units i de la Unió Soviètica en què aquests míssils que es tiren aconsegueixen arribar a terra i els seus tripulants aconsegueixen sobreviure. Però van haver moltes proves fallides.
Déu-n'hi-do. Mira, doncs ha arribat el moment, si et sembla. Clar, perquè ara quan anem dient, ostres, el primer animal, no? Animals que hagin anat a... que hagin viatjat, clar, ens ve un nom propi, una heroïna.
Sí, correcte.
I de fet, el mateix grup musical Mecano va narrar la seva gesta.
Era russa i se llamava Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella.
Clar, és que tothom ens ve al cap, no?
Aquest,
la borsa Laika.
És el primer organisme viu, el primer animal, el primer organisme viu que aconsegueix anar en òrbita. Aquest és el primer. Això és novembre de l'any 1957 i ho fa la Unió Soviètica dins de l'Sputnik 2. Un mes abans havien llançat l'Sputnik 1, que havia estat el primer satèl·lit en òrbita,
sí.
I un mes després, sense deixar respirar els nord-americans, el seu gran rival, enlairaven Laika. Dins de l'Sputnik 2 era un recinte que podia contenir Laika asseguda, però estirada, vull dir, però no dreta. Laika no es podia posar dreta, portava molts equips que monitoritzaven el seu ritme cardíac i altres constants vitals, portava també una sonda que li subministrava aliment i una altra sonda que li retirava excrements, i això era tot, això era tot. I van enviar a Laika sabent que moriria. El destí de Laika estava ja marcat des del primer dia que la van seleccionar. La seleccionen en els carrers de Moscou. Laika és una gosseta que és una homeless, una sense sostre, que, a més la seleccionen, primera, perquè ha demostrat una gran resistència a sobreviure als carrers de Moscou, en els carrers de Moscou durant l'hivern, per tant, és molt resistent, aquesta gosseta, i segon, perquè és molt dòcil, molt dòcil. De manera que la seleccionen junt amb altres gossos, l'entrenen, i aquesta és la que seleccionen, l'Aika, com la primera, el primer organisme viu que se'n va a l'espai. Et deia que el seu destí havia ja estat decidit perquè només la nau en què l'enlaire només porta, subministres aliments per 7 dies, però no hi ha cap intenció de fer-la tornar. Ostres. De fet, la nau no va preparada per tornar. No està preparada per tornar. La nau es cremarà a les capes altes de l'atmosfera quan la seva òrbita vagi caient. I això és així, vull dir, ja estava previst que fos així. L'Aika aconsegueix anar a l'espai i mor a la quarta òrbita. A la quarta òrbita mor per una pujada de temperatures. Les temperatures dins de la nau pugen molt i, pobret animal, doncs allà s'ofega i mor. No sabíem res de l'espai, és que no sabíem absolutament res.
Que això era el 1900, has dit, 1957,
eh? 1957, sí. La Sputnik 2 continua en òrbita i crec que 163 dies després, recordem que ella mor el quart dia, doncs 163 dies després la nau es crema a l'atmosfera de la Terra quan hi ha la seva òrbita de cau, no? I va baixant. Des del punt de vista de l'aeronàutica, és un enorme èxit que ens demostra que els animals podem anar a l'espai. Des del punt de vista ètic hi ha moltes coses aquí a discutir, que després, si vols, l'ètica la tractarem després, no? De quina manera més esbojarrada i sense cap mena de precaució ni de cap mena de control, de possibilitat que pogués tornar en vida, perquè una altra cosa és que hi hagués hagut possibilitat que hagués tornat en vida i mira, i la cosa hagués sortit malament, no? Per algun lloc hem de començar, no podem fer les proves amb humans.
No, clar.
Això ho tenim tots clar, no? Igual que la medicina. Però l'altre és aquestes proves que es feien sabent que la sort d'aquells animals estava decidida.
Doncs déu-n'hi-do, aquests animals, que la seva, el seu destí ja estava decidit, com ens explica el Joan Anton Català, després de la Laika van venir, com deia, micos, ratolins sí. I també conills. Era el torn dels soviètics, no?
Sí, sí, ells continuen, els nord-americans també, però els soviètics van fer també un pas molt important, que és que un any abans del vol de Yuri Gagarin, recordem el vol del primer humà a anar a l'espai, això va ser l'any 61, doncs l'any 60 els soviètics, en aquestes proves que feien, aconsegueixen enlairar una nau en òrbita, mantenir-la en òrbita i que torni a caure i sobrevisquin tots els seus ocupants, que són de nou dos gossetes. A més, hi havia 42, ho tinc anotat, 42 ratolins, dues rates i un grup de mosques. Els gossos es deien Strelka i Belka, i això va ser un moment molt clau, perquè a les memòries de Yuri Gagarin, no escrites per ell, però per alguns biògrafs, no?, que expliquen aquell moment, això va marcar moltíssim. Va marcar moltíssim aquells moments en què els joves i inexperts astronautes soviètics estaven entrenant, encara no sabien quin d'ells aniria primer a l'espai, tots volien ser el primer, i aquella missió va marcar moltíssim perquè demostrava que la tecnologia soviètica estava allà.
Clar.
Vull dir que estava a puntet, amb un munt de riscos, però mira, els tripulants d'aquesta missió havien sobreviscut, i això esperonava als astronautes soviètics que volien ser els primers a anar a l'espai.
Doncs, clar, la resposta nord-americana que deies tu, bueno, els nord-americans i els soviètics, però la nord-americana, diguéssim, a la gossa Laika, ara sí, en aquest cas, va ser el mico Ham. Aquest sí que és el primer homínid, no?
Oh, i tant! Busqueu les fotos. Busqueu les fotos, que són espectaculars.
Del Ham.
Sí, fa molta gràcia. A més, va sobreviure. Per tant,
bé,
pot fer gràcia. Pot fer gràcia veure el vestit d'astronauta. El mico Ham. El mico Ham, això ja estem a l'any 61, al gener del 61, sí. On els nord-americans havien fet aquesta predilecció per micos, havien abandonat ja els micos de l'espècie rhesus i havien ja apostat pels ximpancers, i Ham és un ximpancer. Junt a altres companys l'havien entrenat per anar a l'espai, això, com deies, el gener del 61, i també marca un punt molt important, perquè això es fa abans del vol de l'enemic de Yuri Gagarin i abans del seu propi vol, d'Alan Shepard, que serà el primer astronauta nord-americà no anar a l'espai, acceptarem pop, no?, allò que deien, a fer un tir parabòlic a l'espai, bueno, ho acceptarem com un intent nord-americà d'atrapar els soviètics, i envien Ham a l'espai i l'han entrenat per fer exercicis allà i veure aquestes capacitats cognitives. Bàsicament, Hummel el que porta són dues bombetes de llum i una palanca, o dues palanques. Quan s'encén la primera bombeta, té 15 segons per accionar la palanca. Si no ho fa, rep una descàrrega elèctrica als seus peus. I si ho fa, també té un temps determinat per tocar una altra palanca i encendre l'altra llumeta, i en aquell moment doncs, tot va bé. Quan l'han entrenat a la Terra, ell ha rebut un plàtan quan ha fet això.
De recompensa, no?
Correcte. Llavors l'envien a l'espai i ell pràcticament no falla. Té algunes errades en aquest equip, però molt pocs, molt pocs. De manera que torna a ser un pas molt important perquè demostra que la capacitat del cervell, cognitiva, mental, no està afectada pel vol, per la posada en òrbita. Ham retorna bé, el rescaten a la nau que aterra a l'oceà. De fet, arriba amb molta gana. De seguida que el capturen, s'abraça doncs, els seus rescatadors i li donen un plàtan que es cruspeix i mitja taronja, que també menja, i passa a ser un heroi. Ham passa a ser un heroi i viurà molts anys més fins que mori de vell en un zoològic de Carolina del Nord, si no recordo malament. La qüestió és que això no agradava gens als astronautes nord-americans.
I per què?
Perquè, clar, eren els 7 grans astronautes nord-americans, els Mercury 7 famosos, haurien de ser els 7 primers astronautes que anaven a l'espai per part dels Estats Units, mai ningú encara havia anat a l'espai. No els feia gens de gràcia que un mico tripulés una nau Mercury, que era la mateixa nau que ells emprarien per anar a l'espai. Perquè la cosa era, no?, popularment, la broma que es feia, home, si un mico pot governar aquestes naus perquè necessitem pilots,
clar,
entrenats, no? I no els feia cap
gràcia
que fessin proves amb micos, cap.
Què fem? Donem-li pas a la nostra...
Va, vinga.
A la nostra col·laboradora avui, és del torn de la nostra experta en el món felí, la Vanessa Carrasquilla. Què tal?
Què tal? Aquí estem.
Ostres, tu! Ens parlaràs de l'astrogata més famosa del món, eh?
Sí, sí, amb un final una mica tràgic, també.
Vinga, doncs ens hi posem. A veure, explica'ns de qui és aquest miol tan adorable.
Aquest miol és totalment cert, és de la gateta Félicette, una gateta d'origen francès, que el 18 d'octubre de 1963 va ser llançada a l'espai, o potser un d'aquests vols que tu dius que són, com es diuen,
parabòlics,
doncs que es va convertir en tota una heroïna internacional, i que la seva fita doncs, va ser reconeguda, però que evidentment va caure en l'oblit, i la seva història doncs, té un final una mica tràgic. També com la Laika, que vivia als carrers de Moscou, doncs la Félicette vivia als carrers de París. Era una gateta blanca i negra, molt dòcil, que un venedor de mascotes la va recuperar i va decidir vendre-la al govern francès perquè estava posant en marxa un programa per entrenar 13 gats, bueno, i amb ella 14, per enviar-los a l'esprai i fer aquestes proves, precisament doncs, per veure si d'alguna manera tot el tema de la ingravidesa tenia algun efecte sobre el cervell d'aquests animals. I així va ser, se la van endur, la van entrenar, tampoc va rebre nom, perquè crec que era una cosa força comú en aquests animals, que els científics no els hi posaven nom per així evitar, doncs, construir vincles d'afecte amb ells i evitar que després no els volguessin enviar a l'espai. I el primer que van fer amb tots aquests astrogats va ser instal·lar-los en el cervell, al cap, uns elèctrodes per poder monitoritzar o monitorar la seva activitat neurològica i també les seves constants vitals. Els van entrenar, i jo crec que tu aquí ens ajudaràs, Joan Anton, amb les mateixes proves que passen als astronautes, que són, per exemple, les càpsules centrífugues de força G i també les càmeres de compressió, que això hi ha un vídeo, precisament, que es veu com se'ls entrena i realment fa esfereir.
És cruel.
Molt. Com els posen a dintre d'unes màquines molt petites i que giren una velocitat molt bèstia. I, pobra, després la veies que treia i la pobra miolava, vull dir, estava molt... Bueno, estava allà patint tot això i malgrat tot sortia, no?, i deia, bueno, aquí estic, no?, una mica. I, clar, potser us pregunteu per què la van triar, no?, entre aquests 14 astrogats a la Félicette. Doncs bé, primer perquè això tenia un caràcter molt tranquil i després perquè la resta de felins, és una cosa que els que tenim gats acostuma a passar, doncs tenien sobrepès quilos el dia del llançament. Ella feia 2,5 quilos, es veu. I va ser el 18 d'octubre de 1963, a les 8:09 del matí, des de la seu espacial que França tenia a Algèria, doncs, que aquesta gateta blanca i negra va ser enviada a l'espai amb un coet sonda. La missió va durar 13 minuts, 5 dels quals en ingravidesa, i va arribar a una altura de 152 quilòmetres. Durant tot el vol, els científics el que van fer va ser fer un seguiment de les constants vitals de la Felicette i també veure quina era la seva activitat neurològica, i ho va superar tot la mar de bé, fins i tot la maniobra d'aterratge, que la van anar a buscar, i també hi ha imatges de com la treuen de dintre la càpsula, i també està miolant, pobreta. I en aquell moment en el que ella va arribar, va tornar a la Terra, va tornar en vida i va superar aquesta proesa i aquesta fita, doncs es va convertir en tota una heroïna mundial. Es van fer segells, es van fer fotografies amb la seva petjada, però el govern francès només 2 mesos després va decidir eutanasiar-la per analitzar els efectes de la gravetat en el seu cervell. I això, la veritat és que va ser, bueno, per molta gent un cop molt dur, que va fer fins i tot el govern francès replantejar-se l'ús d'animals a l'hora de fer les seves proves a l'espai. El que passa és que la seva història, doncs, va caure en l'oblit. De fet, tu no,
jo
la
no
coneixies,
la no?
I va ser l'any 2017 quan es va decidir, a través d'una campanya, a través de la xarxa, fer una campanya de micromecenatge per tal de retornar aquests honors a la Felicette, aquesta primera gateta que va anar a l'espai, si ho podem dir així. I 1.100 amants dels gats, si jo ho hagués sabut i hagués posat diners, ja us ho dic ara, van participar econòmicament per fer-li una estàtua de bronze commemorativa que ara mateix està a la Universitat Internacional de l'Espai a Estrasburg i que es pot veure, i on es veu la Felicette a sobre de la bola del món.
Genial, no, genial, ja. Mercè, això.
Sí, l'últim dia, xerra.
Genial. Jo penso que a partir de la temporada vinent, la Vanessa no pot fallar aquí.
Home, per favor.
Aviam, jo, de gats tot el que vulguis, però de ciència potser no tant,
I ara, mira, ja ho apuntava la Vanessa, és això, no? Que és, hi haurà molts oients ara mateix que també s'estaran preguntant des de casa, Joan Anton, Vanessa, seguim enviant animals a l'espai? Hi ha una regulació, algun tipus de regulació, no? que posi ordre a tot el que ha passat? Si et sembla, ens ho expliques tot seguit. I like to stand in places nobody minds, so when I'm out I find my space. Tu deies a l'inici, parlem una mica de l'ètica, un quid de l'ètica en tot plegat, Joan
Clar,
Anton.
A veure, això és com una mica quan hem experimentat amb altres àmbits de la ciència. No podem fer-ho directament amb humans. L'àmbit del medicament és un exemple molt clar. Hi ha un moment que has d'arriscar-te i comences amb ratolins i després passes a micos, abans no arribes amb proves amb humans. És un piatge que hem de córrer, que hem de pagar, diríem. No hi ha altra manera de fer-ho. Però una cosa molt diferent és desenvolupar vacunes i l'altra és fer experiments de qualsevol manera amb animals, fent-los patir i enviant-los a l'espai. Penso, és molt diferent. I així s'ha reconegut també a nivell mundial. Hi ha una regulació acceptada per la major part dels països en què les proves a l'espai ara no es poden fer en cap animal més desenvolupat que un rosegador. Per tant, ratolins i rates és el màxim exponent d'animal que en aquest moment es pot enviar a l'espai. I s'està fent a l'Estació Espacial Internacional. Enviar ratolins, rates i insectes. A més, mosquits, mosques. A més, estem experimentant amb la reproducció, que és un tema increïble, fascinant, on haurem d'aprendre moltíssim de cara al futur, no? De si els processos reproductius, un dia li diré que en un programa, si els processos reproductius funcionen de la mateixa manera, i els de gestació, no els reproductius, els de gestació, no? Si funcionen de la mateixa manera que aquí. Però no es pot fer en cap animal, ja et dic, que sigui més superior a un rosegador. Jo penso que això està molt, molt ben triat. En algun moment, però, haurem de veure què fem, perquè torno a dir, abans no fer determinades proves en humans, les haurem de fer en animals més similars.
I aquestes regles del joc internacional l'accepten tots els països?
Sí, pràcticament està, a veure, és una regulació que la NASA s'ha autoimposat i molts països també s'han autoimposat. Que jo sàpiga, no està a nivell de les Nacions Unides que prohibeixin directament, No crec que estigui en aquest nivell, però ja dic, la NASA l'ha adoptat com una pràctica interna i moltes altres nacions també l'han adoptat com una pràctica interna. Però s'haurà de veure, perquè Rússia fa uns anys va fer unes declaracions, fa molt poquet, va fer unes declaracions dient doncs, que farien proves amb animals superiors, amb micos, per exemple, per enviar-los a Mart. I això va encendre l'opinió pública de nou, les xarxes de nou, amb clar, una allau de crítiques. No sé si ho faran, si no ho faran, tinc ni idea en aquest moment, però torna a demostrar que de vegades no anem tots a una, no? I que aquestes regulacions que ens autoimposem no sempre són seguides o acceptades per tothom. Però ho haurem de fer molta ètica. Torno a dir, en algun moment haurem de fer-ho. En algun moment haurem de fer proves amb animals similars a nosaltres, perquè el que no podem fer és fer prova amb humans, no? Però ho haurem de fer molt ètica, molta cura. Haurem de fer respectant els drets que tenen aquests animals. Haurem de fer-ho minimitzant el risc de que puguin morir, cosa que no es feia
abans,
no? Quan fèiem aquestes proves. En fi, haurem de mirar ben bé, haurem de discutir com ho fem.
Mira, Vanessa...
Digues.
A veure, tu com ho veus això també, no? Perquè tinc clar ja com ho veus, però com ho explicaries als nostres oients, no? Perquè potser hi ha gent que d'alguna manera els hi costa d'entendre i de veure-ho, no? D'aquesta manera tan clara, no? Quin paper juguen, no?
Jo t'he de dir que jo sóc de les que estaria totalment en contra en fer això, no? Penso que tenim molta tecnologia, evidentment jo no en sé, però segurament es deuen poder fer proves. Potser ja arriba el dia que hi ha androides, que es creen androides, que són exactament igual que nosaltres i que es poden enviar a l'espai sense haver d'enviar un ésser viu. Però clar, això és una opinió meva personal, no? Que sempre defensaré els més febles, en aquest cas els animals.
Doncs, Vanessa, moltíssimes gràcies per aquesta participació.
Joan, molt bé, molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres. Molt bé. Un plaer.
Sí, sí. Súper.
Joan Anton Català, ha estat un goig tenir-vos.
Jo d'estar aquí.
Mira, ens ho parlava de vos, ja.
Això t'acaba de dir...
Estàs adoptant alguns costums, no?, que, de la nostra llengua, que estan bé, però que en mi no et cal.
Gràcies, i que tinguis molt bon
estiu. A
vosaltres,
bon estiu a les dues.
I no tornis tan colrat com estàs ara mateix,
Que vols dir moreno, no?
Sí. Disfruta molt. Gràcies,
igualment.
Vanessa, també.
Gràcies a tu, Mercè. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.